Econòmics, amb Víctor Botini, a Ràdio 4.
Continuem a la tertúlia de l'Econòmics amb Ricard Alfaro, vicepresident de l'Associació Catalana de Direcció de Recursos Humans, AEDIP Catalunya, i Marta Colomer, cap de comunicació i màrqueting de l'empresa de recursos humans Eurofirms. I estem tractant les bones pràctiques i les tendències en la gestió de les persones. Parlarem ara precisament de les darreres tendències en la gestió del capital humà. Podríem dir, Marta, que la primera idea, o una de les primeres idees, és que la gestió del talent cada cop és més personalitzada? Expliquem aquesta idea.
La veritat és que sí, ja no hi ha cursos i formacions que siguin massives per tothom, sinó que el desenvolupament de cada persona és diferent. Ja us deia abans que no apostem només per la persona que diguéssim talent, que es considera els que brillen, sinó des de qualsevol perfil té capacitat d'evolucionar. Llavors, has de detectar molt bé les necessitats de cadascú. Fa poc vaig coincidir amb un propietari d'una empresa que em deia, diu, el millor programador que tinc, és una empresa de programació, és tan friqui que em va dir, a mi m'agrada treballar a les enfosques. Llavors, ell treballa a casa seva tancat sense llum. Diu, i és el millor programador. Per tant, el que hem de buscar és que si volem tenir bon talent, bones persones que treballin, s'han de buscar com desenvolupar i crear aquest entorn que sigui idoni per tothom. Que a un li agradi la jardineria, doncs flexibilitzar els horaris. Tot això són fórmules al final per desenvolupar. Més enllà de les eines informàtiques, tecnològiques, tots els recursos que puguem posar formatius, no? Però llavors hi ha un altre de crear l'entorn ideal perquè aquella persona pugui funcionar.
Aquesta elasticitat, en termes econòmics, elasticitat significa que en una situació tu pots ser molt flexible, no? Com ho planteja ara la Marta, aquesta elasticitat sembla infinita, però clar, han d'haver-hi uns límits, no, Ricard?
Sí, però és complicat.
Perquè si ens adaptem a totes les necessitats dels nostres treballadors...
Sí, el que passa que el món va cap a l'elasticitat o la customització, com li vulguis dir, no? Llavors, al final, no és una tendència de recursos humans, és una tendència global de tot, no? Nosaltres, per exemple, podem tenir aquí a l'estudi cadascú de nosaltres el mateix telèfon mòbil, per exemple, però segurament, si mirem la pantalla... Totes les pantalles seran diferents. La teva està customitzada per tu, la meva per mi, la de la Marta per ella. I això passa en general a la vida. Llavors, quin és el repte de les direccions de recursos humans, que és un repte global? Intentar segmentar. És una mica aprendre una mica les estratègies de màrqueting i de comunicació, no? I establir, per lo menos establir segments de població que tenen interessos i inquietuds absolutament diferents. En aquest sentit, ja hem arribat a la conclusió, que és una conclusió que ja té data de caducitat, que en les nostres empreses, com a mínim, estan convivint quatre grans agrupacions, que són les agrupacions per edat. Després podem fer, dins de les agrupacions per edat, agrupacions per cultura, agrupacions per religió, que ara s'està molt de moda. Hi ha empreses pues, que estan customitzant el seu hàbitat laboral en funció de religions, i els menjadors es veu claríssimament, i es veu en les èpoques de vacances, coincidint amb Ramadam, o en l'agost, o gent que té més persones, diguem-ne, més de la regió jueva. Llavors, cadascú, en aquest món globalitzat, la tendència de recursos humans absolutament és la flexibilitat i la customització. I després, coses que venen més complicades encara.
Sorprenent. Suposo que els que ens esteu seguint aquesta nit podeu observar que la gestió de les persones es complica moltíssim. I ara anem a la transparència, no? Un altre element dels que s'està introduint com darrera tendència en la gestió del capital humà és la transparència. Marta, què significa això?
Mira, nosaltres és un dels valors que tenim com a bàsics. A l'empresa en tenim tres: transparència, respecte i responsabilitat. Fa 25 anys que existeix l'empresa, ara s'està posant de moda i nosaltres fa 25 anys que ho apliquem. Què ens ha permès aquest model, aquesta forma de treballar o aquest valor? Senzillament el que comentava abans, que la comunicació et facilita l'evolució en tots els sentits. Llavors, és un element clau si volem funcionar. Quan te contracten no esperen que digui sempre amén, sinó és molt difícil que l'empresa pugui avançar en aquest sentit. Si tothom va col·laborant i dient les coses d'una forma constructiva, la transparència el que fa al final és ajudar-te a evolucionar i a créixer com a empresa i com a persona, evidentment.
Per tant, transparència, estem parlant d'una comunicació dins de les organitzacions multidireccional, no?
Exacte.
La gent es comunica, aporta valor, aporta coneixement, té un feedback...
Sí, això internament. Llavors tens la transparència de cara en fora. Quan més coherent i més obert estàs a comunicar el que fas, més fàcil és captar totes les noves generacions, sobretot, que estan exigint empreses responsables, transparents i, al final, sostenibles. Qui no vagi alineada en aquest sentit es quedarà arrossegat, no? Perquè perdrà moltíssima competitivitat en aquest sentit.
La llei de la transparència, que això és una altra cosa, faig un incís, o una nota incís, millor dit, per moltes companyies no s'està complint. És un repte que tenen les empreses, sobretot empreses vinculades al sistema financer i empreses amb unes dimensions molt, molt rellevants. Aquesta transparència, Ricard, des de EDIPE, com la promoveu?
A veure, la transparència és que ja és un requisit a les companyies, perquè avui en dia les dades, la comunicació ja no es pot controlar, com els nostres avantpassats feien, no? I ara s'ha de gestionar, perquè el món està obert, no? I, per tant, tu, si vols tenir un feedback directe de lo que passa a la teva empresa, pots preguntar, fer un estudi d'opinió, però també posar-te al Facebook i posar el nom de la teva empresa o a la web, o al change.org, o a eines d'aquest tipus, no? Per tant, cada cop és més difícil controlar la informació. Les empreses en aquests moments...
Això és una feblesa.
Jo crec que és una oportunitat. És una oportunitat perquè està diferenciant...
Perquè molta comunicació també pot ser soroll.
Sí, i perquè també ha fet... Perquè hi ha alguna part de la comunicació que pot ser ben intencionada i també les empreses han de ser curoses de que hi puguin haver atacs, igual que hi ha atacs, i cada una de les grans companyies tenim atacs cibernètics pues, cada setmana o cada mes, i això realment és un tema molt, molt complex. També hem de tenir cura de que en el món tan obert i el món del social media i de tot aquest món que ve, també tinguem cura de que la nostra empresa pugui sofrir un atac malintencionat de transparència, no? I això ha fet que algunes direccions de recursos humans això s'ho prenguin molt en seriós, no? I que treballin mà a mà amb els departaments de comunicació pues, per fer aquests diguem-ne, protocols de crisi que ha anat força i ha anat força bé. Però al final és absurd, no? Perquè qualsevol treballador... Fa uns anys, tu quan anaves a la feina, perquè podies tenir accés informàtic millor que el que tenies a casa teva, no? Ara tu vas a casa teva perquè tens accessos informàtics millors que els que tens a la feina, perquè a la feina has de tenir molta cura i perquè les companyies maneguen dades, diguem-ne, importants i sensibles i, per tant, han de tenir
uns
controls que a casa teva no pots tenir. Per tant, aquest és el canvi de xip i nosaltres hem d'estar amb els treballadors a casa i a la feina, no?
Transparència, segona tendència que s'està movent en el món del capital humà. La gamificació, Marta, jo he trobat moltes definicions, no? Una diu que és una tècnica d'aprenentatge que trasllada la mecànica dels jocs a l'àmbit educatiu professional. Això, traduït al romano paladín, és a dir, a dins de l'empresa, què significa?
Significa crear plataformes o sistemes per generar un compromís i una emoció entre els treballadors o entre els consumidors. Llavors, hi ha moltes companyies que mitjançant programes de punts el que fan és generar un benefici, descomptes als seus consumidors. A nivell intern es generen també a vegades competitivitats, no? Jocs que el que fan és crear comunitat i entre dins l'empresa a veure qui arriba a més punts i amb això obtenir certs premis. És una fórmula per mirar de motivar i crear aquest engagement de cara a l'organisme. Bueno, és una tendència, és una moda, com totes les modes a vegades venen i van, i si realment tens una cultura molt implantada, a vegades no fa falta jugar. Senzillament la gent es motiva i es compromet pel projecte en si, no fa falta un joc.
La Marta, Ricard, m'ha tret la pregunta de la boca. Això de la gamificació, tendència o moda? Perquè són coses molt diferents. La tendència és per quedar-s'hi i per evolucionar, i la moda és una cosa puntual.
Sense cap dubte és una tendència. Vull dir, al final va amb els temps,
també. Es queda, la gamificació es queda.
Quan tu estaves a la PlayStation 1, podies dir que era una moda. Quan ja estem a la 5, ja no és, diguem-ne, una moda, sinó que és una tendència. Però és una tendència que va amb els temps. El que sí que jo crec que, com totes les tendències, realment perquè sigui de profit per l'empresa, l'has d'enganxar amb el que és l'estratègia de recursos humans. No serveix de res fer un joc o fer un curs mitjançant pues, un trivial per aconseguir que la gent aprengui més si això no està dins d'una estratègia una mica més elaborada de gestió del coneixement. No? I, per tant, jo crec que el que no ho podem convertir és en un fi en si mateix, sinó que al final és una eina que pot ajudar com d'altres eines que tenim en el món dels recursos humans.
Com s'incorpora al món digital, Marta, a la gestió de les persones? No? Perquè ara el Ricard també mencionava que les companyies tenen molts controls, no? I si tu baixes doncs, un vídeo, no? Estan a l'empresa, un vídeo d'una pel·lícula, doncs l'empresa això ho pot identificar, no? O si penges una foto en una festa al teu Facebook, no? Això l'empresa ho pot identificar, no? De fet, hi ha molts treballadors que es poden preguntar si tenen en compte les xarxes socials a l'hora de valorar-los, les seves xarxes socials.
Evidentment, les xarxes socials hi són molt importants. Nosaltres el que fem de manera interna és donar una formació a tots els treballadors en termes de comportament. Tots hem entrat al món digital. Per desgràcia, molts de nosaltres tenim una edat avançada, entre cometes, i no vam néixer amb aquesta tecnologia. Hem hagut d'anar aprenent, bueno, a base d'anar practicant, no? Però ningú ens ha explicat els riscos que hi ha darrere les xarxes socials. Són molt bona eina, però els has de fer servir correctament. Llavors, la nostra missió en aquest sentit és fer pedagogia interna perquè en facin un bon ús de les xarxes, tant a nivell de construir la marca personal de cadascú com la marca de l'empresa. Perquè hi ha xarxes que són purament personals, n'hi ha d'altres que són professionals, però les personals, evidentment, tenen connotacions que poden afectar l'imatge de l'empresa. Llavors, nosaltres la intenció que tenim és que tothom tingui els coneixements de què és bo i què no és bo, de manera personal i professional, publicar a les xarxes socials.
Marca personal i marca de l'empresa. Jo crec que aquest és el secret, no, Ricard? És a dir, que aquell treballador, quan interactua a les xarxes socials, dins el món digital, d'alguna manera estigui fent la seva pròpia marca com professional, però alhora també la marca de l'empresa.
És evident. El que passa és que aquí sí que jo crec que és la tasca per part de les empreses és una mica difondre i també internament nivells de responsabilitat, igual que fem nosaltres amb els nostres fills, doncs també amb els empleats arrel una mica dels riscos que té tot el tema d'utilització de xarxes socials en nom de l'empresa o amb el nom de l'empresa, que són coses diferents. El que passa és que això sí que definitivament ha arribat per quedar-se, perquè les últimes tendències que funcionen al món dels recursos humans és l'aplicació de la tecnologia cognitiva. Això vol dir que quan vagis a fer... No, això ja funciona, això és aquests programes de reclutament online i això és el que fa que, per exemple, pues, tu al Facebook pues, rebis anuncis de coses que realment t'interessen. Per què? Perquè al final el que s'està utilitzant és la intel·ligència artificial una mica per fer els processos, per exemple, de reclutament. Això als Estats Units és un tema que està bastant en voga i això vol dir que d'on treu la informació al cognitiu, no? D'on treu la informació del fons de lo que tens a la xarxa. I en funció de lo que tinguis a la xarxa, seràs un candidat idoni o no un candidat idoni. En funció de lo que tinguis a la xarxa, els departaments de recursos humans en un futur faran una avaluació de l'acompliment extern amb tu d'una manera o d'una altra. Això és una tendència que és realment té una potencialitat impressionant.
Mare de Déu, això és el que em ve al cap ara, perquè estem absolutament observats. Però vaig a fer un resum de les últimes tendències en la gestió de les persones. La primera, la més important, jo diria, la gestió del talent personalitzat, una segmentació dels treballadors en funció de les seves necessitats. La segona, la transparència, una comunicació multidireccional dins i fora de l'organització. La tercera, la gamificació, jocs per motivar els equips. I la quarta, les xarxes socials, aquest mare de Déu que he dit jo, les xarxes socials que serveixen per construir la marca personal, i la marca de l'empresa. Jo vull agrair moltíssim a Ricard Alfaro, vicepresident de l'Associació Catalana de Direcció de Recursos Humans, haver estat aquí amb nosaltres a l'Econòmics. Gràcies, Ricard.
Gràcies, Víctor.
I a Marta Colomer, cap de comunicació i màrqueting de l'empresa de recursos humans Eurofirms, haver compartit moments a ràdio. Gràcies, Marta.
Gràcies a vosaltres.
Econòmics, amb Víctor Botini.